Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Sort en tenim de les nostres filòlogues, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que ens acompanyen cada setmana i fan possible aquest català al carrer. Un català al carrer que comencem amb la Teresa Casanelles, a Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, ens portes dates de preinscripció per tots aquells que tenen ganes de fer classe de català i s'han quedat fora.
Això, sí. És
que, perquè fa quatre dies que heu començat.
Exacte, és que sembla que tot el dia parlem de cursos, però és que pràcticament sí que és així, eh? Com que els fem trimestrals, clar, passes d'anunciar que hi ha inscripcions, de fer-les, de començar els cursos, i ja tornem a pensar en els següents. És continu. I bé, ara és això que deies, clar, ja fa... Quan fa pràcticament un mes, sí, que vam començar les classes aquest curs, I és això, vull dir que cadascú, el moment que se li acut, doncs diu, ara voldria fer un curs de català, no? I a veure, en quin moment estem. Ara no es poden ja incorporar amb els cursos que van començar fa un mes, perquè al desembre ja acaben, però ja tornem a donar dates perquè sàpiguen doncs, quan poden estar alerta per inscriure's pel proper curs. I això que deia, com que són trimestrals, doncs el gener tornarem a començar cursos i els mesos passen volant, o sigui que això és d'aquí dos dies, i hem de tenir les dates d'inscripcions. Els cursos començaran, com us deia, el gener, el 7 i 8 de gener, eh? El 7, imagineu.
L'endemà de Reis,
ja començarem les classes, això costarà.
És un dilluns, el 2025.
És un dilluns o un dimarts? Sí, un dimarts.
Ai,
no, ai, no
ara
sé,
em
no
fas
sé.
Dubtar.
No, potser sí, si ho dius, sí.
Dilluns o dimarts, inicis de setmana.
Això, per això devia de ser marcat així el calendari, perquè després capiguen totes les hores que hi ha d'haver en un curs, que ha de tenir unes 45 hores, més o menys. Doncs bé, per començar aquests cursos al gener, ja les inscripcions s'han de fer al desembre. Per tant, qui ara estigui pensant a fer un curs haurà d'esperar a partir del 17, 18 i 19 de desembre.
Em confirma el Toni que el 7 és un dilluns.
És un dilluns, molt bé. Doncs perdem una festa l'any que ve.
Sí, comencem l'any perdent una festa.
Diumenge, malament, aquesta la perdem.
T'he tallat, deies que les inscripcions toca fer-les abans de vacances de Nadal, no?
Sí, exacte. Pels alumnes que són ja preferents, que han fet cursos a l'últim any, seran el 17 de desembre, i els alumnes que ara actualment estan fent cursos ja s'inscriuen abans per mantenir la plaça.
Aviam, que el Toni no s'aclareix.
No?
És dilluns o dimarts?
Ai.
És dimarts. Dimarts 7 és festa. Dimarts,
no.
El 7 de gener és un dimarts. Per tant, no perdem la festa de Reis.
Molt bé,
que acaben dilluns.
Clar.
I començarem la setmana un dimarts, si voleu, anant a classe de català.
Això mateix. Allò de la festa per jugar amb les joguines de Reis, doncs no la podrem tenir tot el dia. Només haurem d'anar a classe de català i prou, la resta d'hores... Tranquil·litat. Doncs bé, per inscriure's, el 18 i 19 de desembre seran les inscripcions. Això sí que hem de pensar, doncs, a fer-ho abans de Nadal. Si ens fem els propòsits de l'any nou el dia de Cap d'Any, malament perquè haurem arribat tard per inscriure'ns al curs. O sigui que ho hem de fer abans. I ara, aquesta època que així entremig és l'època ideal que sempre diem per fer proves de nivell si no sabem exactament per quin nivell hem de començar.
Tranquil·lament, oi?
Exacte.
Ara no hi ha aglomeració.
Exacte, perquè llavors quan ja ho mirem, ja és el dia d'inscripció i no hem fet la prova, doncs tot es fa tard, perquè ja es demana tard, ja no hi ha temps de fer-les, dona el resultat quan ja el curs està mig ple i llavors tot són presses. I en canvi ara tenim temps, es pot fer una prova presencial, es pot fer en línia... Només cal entrar al web del Consorci, cpnl.cat, i demanar allà la determinació de nivell, i nosaltres ens posem en contacte per telèfon i quedem per fer la prova un dia o presencial o en línia. Per tant, això és el més recomanable i el més fàcil. Si hi ha dubtes, ens podeu trucar al 93-890-61-79 i us ho expliquem. Això és el telèfon del Servei de Vilafranca, eh? I també, un cop saps el nivell, clar, és molt important saber els horaris dels cursos per ja planificar i organitzar les nostres activitats.
I ja els teniu?
Encara no. Això ja us ho aniré explicant, però a final de novembre ja ho tindrem, perquè així, doncs, clar, al desembre ja es puguin fer les inscripcions. A final de novembre horaris, tot i que sempre hi ha l'oferta també en línia, que tant, per tant no es necessita un horari fix, sinó que cadascú s'ho fa una mica al seu aire. Però això sí, ara anar fent les proves de per saber quin nivell tenim i per on hem de començar. Les proves tenen una validesa de 2 anys. Per tant, si ara es fa la prova, no, al final no t'apuntes, perquè a més la prova és gratuïta, i decideixes apuntar-te al setembre de l'any que ve, doncs serveix la mateixa i ja està feta.
I sí. Quanta estona trigues a fer la prova?
La prova es dona mitja hora per fer-la. Depèn del nivell, es fa una part oral i una altra d'escrita, o si ja és una persona catalanoparlant, ja directament només és una part escrita, així tipus test, i un petit redactat d'una carta curteta per veure el nivell. I ja està, vull dir que no es necessita gaire cosa més. També va bé això d'intentar determinar quin nivell tens, perquè ens serveix per comprovar si algú té algun certificat que sigui equivalent. I, per tant, no cal fer prova de nivell. Si algú diu que té el certificat de l'ESO que ha estudiat ara darrerament aquí en un institut, ja el pot presentar, i com que això ja és equivalent potser al nivell C1, doncs directament ja es pot inscriure al C2. O potser ja ha fet un curs amb nosaltres fa anys i ho comprovem, ja no cal que torni a fer una prova. Per tant, és una època per fer una mica aquests tràmits, per saber exactament per on s'ha de començar un curs. Algú que ens diu, vaig estudiar, però fa 10 anys. Doncs va, tornem a fer una prova i tornem a mirar ara si hem anat amunt o hem anat avall.
Amunt, sempre amunt.
Sempre amunt, sí.
Doncs si voleu començar amb bon peu el 2025, complint aquests propòsits.
Exacte.
I afecten el català, el vostre nivell de català, us hi heu de posar ara.
Esclar,
almenys en aquestes proves de nivell.
Sí.
Gràcies, Teresa.
Molt bé.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní per fer classe sobre locucions.
I una setmana més saludem la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia, Eli.
La setmana passada ens apropaves locucions de manera, ens apropaves 10, i ja ens avançaves que en teníem més i que avui...
Sí.
Continuaríem parlant d'això.
Sí, sí, i no ens les acabarem, eh? Avui en veurem 10 més, tornem a obrir la capsa de les locucions de manera, que van encapçalades per la preposició A, que és un grup molt nombrós, però també n'hi ha d'encapçalades per la preposició de i d'altres. Potser algun altre dia ja en parlarem, d'acord?
Doncs som-hi.
La primera d'avui és afrec. Afrec, que significa... molt a la vora, arran, gairebé tocant. Per exemple, podem dir l'avió va passar a frec del cim del Pedraforca, per exemple. Vol dir això, a tocar, frec a frec, a dos dits, són expressions sinònimes. Després tenim aquesta que és tan curiosa, que és a la babalà. A la babalà, fer les coses a la babalà és fer-les sense posar-hi atenció, d'una manera irreflexiva. És una expressió que ve de l'àrab, a la babalà. Per exemple, parlar a la babalà és parlar sense pensar el que es diu. Podríem dir també a la lleugera, sense salta ni volta, serien expressions sinònimes. La tercera és una manera de posar-se, una postura, a la gatzoneta. Si ens posem a la gatzoneta vol dir que ens ajupim sobre els talons, arronsant les cames, de manera que les natges toquin els talons. En castellà és en cuclilles. Bé, la quarta que comentarem és a les palpentes. A les palpentes és, sense tenir visió, perquè estàs a les fosques, i t'ajudes de les mans en lloc dels ulls per evitar de topar, d'ensopegar, de caure. Aquest seria el sentit estricte, però per extensió té també el sentit figurat de fer una cosa sense cap mena d'orientació. Que no ho faig a les palpentes, que no estic ben orientada. Bé, la cinquena, a mans besades. Aquesta potser no es fa servir tant, no és tan coneguda. I si fem res a mans besades vol dir que ho fem amb molt de gust. La sisena, a tomb. Diem que una cosa ve a tomb si ve a propòsit. Per exemple, podem dir, no sé per què ho has dit si no venia a tomb. Setena, que comentem avui, a tort i a dret. A tort i a dret pot tenir un sentit de localització, de lloc, diguéssim, sinònim de per tot arreu, n'hi havia tort i a dret, per tot arreu, o també un sentit més de manera, que és quan fem una cosa sense reflexió, sense mirar-nos-hi gaire. Per exemple, podem dir, quan s'enfadava, parlava a tort i a dret, una mica a la babalà. La vuitena, a tot estirar, emprem aquesta expressió quan establim una quantitat com a màxim. Per exemple, hi caben 120 persones a tot estirar. També podríem dir pel capal. La novena, penúltima d'avui, a ull nu. Fer una cosa a ull nu vol dir sense l'ajut de cap aparell. Per exemple, mirem els estels a ull nu, sense telescopi. I l'última, que també és amb ull, a ulls clucs. Una cosa es fa a ulls clucs quan es tenen els ulls tancats o bé no es miren els riscos. També té el significat de fer una cosa amb tota confiança, sense mirar això, els riscos, no? Per exemple, s'ho ha cregut a ulls clucs, amb tota la confiança.
Doncs, Sílvia, amb això ho deixem i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Adéu.
A ulls clucs no jugueu al concurs, però vaja, que si no la sabeu segura, truqueu igualment, ho intenteu, i el que sí que us donem és el número per aconseguir el llibre, oi, Teresa?
I tant, i tant. La qüestió és trucar i ja ho sabeu, que si no surt, us durem un cop de mà.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 12, comencem el concurs del Català al carrer. Recordem, el telèfon és el de Ràdio Vilafranca, 93-87-26-26. Quin joc proposes avui?
A veure, avui canviem, va. La primera paraula, sí, o la primera pregunta, sí que és com ara fem cada setmana. O sigui, que és un refrany que hem d'acabar. De moment ja us el dic, el primer. La paciència, i m'heu de dir com acaba aquest refrany. Potser hi ha diferents finals, no sé, jo he pensat en un, però sempre hi ha sorpreses, o sigui que digueu el que us sembli. La paciència i a veure com acabaríeu aquest refrany. I després fem un joc amb paraules derivades. Els derivats és això, quan a partir d'una paraula en formem una altra i afegim el que en diem un sufix o un prefix, o sigui, i afegim alguna cosa, algunes lletres més, que fan que aquella paraula canviï una mica de significat, però continuï formant part d'aquesta família de paraules. Això és una paraula derivada. I fem això afegint uns sufixos, com per exemple, hi podem afegir os. Doncs a partir del color verd fem verdós, quan una cosa és d'un color tirant a verd, no?
Això és exemple per orientar l'audiència.
Sí. O per exemple, també un sufix que es posa sovint és enc. A partir del color blau, per exemple, podem fer blavenc, una cosa que és més aviat blava. O una persona que és una mica rossa, doncs diem que és rossenc o rossenca. També seria un d'aquests derivats. O aire, també és un dels que utilitzem sovint. A partir de xerrar, fem xerraire. Això seria la formació de derivats. O de pacífic, fem pacifista. Així anem formant famílies de paraules. Doncs bé, jo us proposaré una paraula i heu de completar una frase amb el derivat d'aquella paraula. Per exemple, també poso un exemple, amb la paraula mandra. Doncs us diré, és un noi, i m'hauríeu de dir, és un noi mandrós. Hem fet un derivat amb afegint-hi el os al final. Doncs va, com que crec que és fàcil, comencem. Amb la paraula estiu. Diem, ell porta una samarreta, i aquí hem d'afegir una paraula derivada d'estiu. A veure com és aquesta samarreta. I una altra que us dic. Aquesta, la paraula és astre. I a partir d'aquí hem de dir, aquesta és la meva carta. I com ho completarem amb una paraula derivada d'astre? Aquesta és la meva carta. I aquí busquem el derivat.
Hi ha un parell de trucades.
Va,
hi ha ganes,
vinga,
de jugar.
A veure.
La primera és l'Eulàlia. Bon dia.
Bon dia.
Eulàlia, tens un refrany, tens derivats.
Quina voleu?
La que t'agradi més.
M'agraden totes.
Va, la que vulguis, la que vulguis.
Bueno, va, la primera, doncs.
El refrany?
Sí.
Vinga.
Digues, digues.
No, que dèiem la paciència.
jo diria, és la mare de la ciència.
Ah, molt bé. Aquesta és la... Per aquí anàvem, eh? La paciència és la mare de la ciència. Molt bé. Ho dius això de tant en tant o no?
Sí. Perquè em fa molta falta la paciència. Amb molta gent i, bueno, de per aquí a casa, doncs, déu-n'hi-do.
És que avui dia cada vegada tenim menys de paciència.
I no abunda, no abunda. La veritat és que la gent no en tenim de paciència.
Tot ho volem de seguida.
Volem les coses ja.
I suposo que va relacionat el refrany amb això de la ciència, doncs perquè la ciència realment necessita paciència.
I necessita perquè, temps i necessita, clar, bueno,
qualsevol coses. Investigació que es faci, qualsevol molt procés d'aquest tipus, es necessiten molts passos, molt de temps,
oh,
i al cap dels anys a vegades surten,
a vegades surt, a vegades
hi ha resultats, o sigui que es necessita paciència, però tots plegats també, eh?
Molt bé.
Molt bé, perfecte.
Vinga, doncs.
Gràcies, Eulàlia.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu.
I amb el número 2 saludarem la Montse. Hola.
Hola, bon dia.
Montse, tens un parell de derivats, tu tries.
Què et sembla?
Faré el de la carta.
Tenim el... Per tant, busquem un derivat d'astre i la frase era: aquesta és la meva carta...
Astral.
Astral, molt bé. Aquí ja hem afegit una terminació que no havíem dit, eh? Aquest al, A-L. No, no, que ja està bé, eh? No, no els he dit tots, he posat algun exemple... I, per tant, ja has trobat el que era adequat aquí. Una carta astral. Hem fet un derivat d'astre. Molt bé.
Felicitats, Montse, i tens el 2 pel llibre.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Que vagi bé. Recordem el telèfon 93-827-2626. Tenim un derivat pendent. N'hi posem algun més?
Sí. El que tenim pendent és estiu, eh? Amb la paraula estiu hem de completar la frase: ell porta una samarreta... I hem de dir com és aquesta samarreta a partir de la paraula estiu. I ara passem de l'estiu a l'hivern, i us en dic una altra. Amb la paraula Nadal, eh? Arribem a Nadal ja. Avui farem un àpat i hem de completar com serà aquest àpat, que sigui una derivada de Nadal. A la paraula Nadal hi hem d'afegir algun acabament que ens completi la frase, aquest tipus d'àpat que farem d'aquí 4 dies.
Mentre esperem trucades, no he dit quin llibre regalem, i això és important, tot i que sempre són molt xulos. És un llibre infantil recomanat per nens i nenes a partir de 6 anys, que es diu La gran malifeta, i està il·lustrat per Ed, i el text és d'Oriol García Malsosa. És molt divertit i molt atractiu a la vista. Potser passen aquestes coses a casa vostra. El raspall de dents a la nevera, les forquilles al calaix dels mitjons... les claus a la rentadora i la motxilla de l'escola al rebost. I els calçotets, aquests no surten per enlloc. Si a casa teva també passen coses com aquestes, ja et pots calçar. Potser és que hi ronda en Pep Desendreça. I d'això va La gran malifeta, aquest conte que regalem per nens i nenes a partir de 6 anys, d'entremaliadures, de l'alçada d'un campanar que fa en Pep Malifeta. Aquest és el nostre premi per totes aquelles trucades que vagin arribant i ens vagin fent aquests derivats. N'hi posem un altre, potser?
Potser sí. Aquests dos que tenim pendents, amb estiu i amb Nadal, hi hem d'afegir el mateix acabament, eh? És un d'aquests sufixos que he anomenat abans, a partir d'estiu o a partir de Nadal. I n'hi afegim un altre, amb la paraula ciència. El meu amic... és una eminència, i aquí hem d'afegir quin tipus d'eminència és. Una paraula derivada de ciència. Aquí ens surt una paraula més llarga, eh? Però bé, són paraules d'ús habitual, eh? No és un vocabulari complicat, només és qüestió de pensar-hi, perquè són paraules que fem servir normalment. Potser encara el que s'utilitza menys és la carta astral, que és el que ha sortit abans. Per explicar això, d'aquesta posició dels astres representat en una carta, sobretot relacionat en el moment que neix una persona, és quan es fan aquestes cartes astrals, no? I que l'astrologia a partir d'aquí doncs diu quina vida tindrem.
Sona el 93-827-2626 i a l'altra banda del fil telefònic hi ha la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia. A veure, vaig per aquesta resposta d'àpat nadalenc.
Sí. Què et sembla? Ah, això, molt bé. No,
ja
ara pensava
ja
que no m'havies dit, eh? Estava esperant la resposta. No, ho has dit molt bé. Doncs de Nadal farem un àpat nadalenc. Perfecte. I hem afegit aquest enc final, igual com algun exemple que he posat, i és la paraula que buscàvem. D'aquí 4 dies ja estarem amb els àpats nadalencs.
Vinga, molt contenta.
Moltes gràcies.
Gràcies, Jacqueline, tens el número 3.
A vosaltres, bon dia.
Adéu,
bon
dia. Que vagi bé. I quins ens queden? Un parell, oi?
Tenim la samarreta, que porta una samarreta relacionada amb estiu, una paraula derivada d'estiu. Ja tenim una pista, que aquesta terminació de nadalenc doncs, ens anava bé, i amb estiu també ens va bé aquesta terminació. I l'altra era un derivat de ciència. El meu amic és una eminència. Què? Relacionat amb la ciència. Què serà?
Seguim jugant, ara amb la Júlia. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Júlia. El número 4 per tu.
Molt bé. Mira, jo dic el de la samarreta.
Va.
Estiuenca.
Estiuenca, exacte. El nadalenc era en masculí, estiuenca és en femení. Una samarreta estiuenca.
Sí. Estiuenca.
Que és una paraula que fem servir, no?
Sí, 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 i tant que sí.
Temps estiuenc. També existeix estival. Estival també és un derivat d'estiu, però que és correcte, es pot dir, però no es fa servir tant, és més habitual.
No, jo no, aquestes... estival... Una cosa estival, sí, però amb un conjunt, però no amb una cosa d'una unitat, dic més aviat estiuenc o estiuenca.
Sí, sí, fem servir més aquesta forma.
Sí.
Doncs molt bé, ho has dit molt bé.
Molt bé.
Gràcies, Júlia, sort amb aquest 4.
Gràcies, a
veure. Adéu.
Adéu, adéu.
I ens queda l'eminència.
L'eminència. I em puc dir una altra, a veure si algú se li acut. Un derivat d'home. És un ésser... Aquí aquest derivat és una mica estrany, però vaja, és que la fem servir tant. Un ésser, què? És una paraula que ve d'home i fa una petita variació. Aquí, més que afegir-hi alguna cosa, doncs hem fet una petita variació. Però vaja, és d'ús habitual.
No seria un derivat.
Estricte. Sí, és una, no, és exacte, no és estricte perquè no hi afegim un sufix ni un prefix, però és una paraula de la mateixa família que home.
Busquem aquest amic que és una eminència, i ens falta la paraula derivada de ciència, sí. I aquest ésser, que no sabem com és, però la paraula deriva d'home.
D'home, exacte.
9-3-8-7-26-26, som a la recta final, a punt de sortejar entre totes les trucades el llibre infantil d'avui, La gran malifeta. Aquestes paraules no les podem dir encara, però tu sí que portes alguna paraula, algun epònim per compartir?
Vinga, va, així, mentre els oients van pensant. Això dels epònims, que sona tan estrany, vol dir que són paraules que venen, que han sorgit a partir del nom d'alguna persona. O sigui, a partir d'un nom propi, doncs s'han convertit en el nom d'algun objecte, d'alguna planta, d'algun aliment. I, per exemple, un que tinc curiós, que és estèvia. És aquest tipus d'edulcorant que ara s'utilitza molt per posar al cafè o en altres llocs, que és una, de fet és una planta que ve d'Amèrica del Sud. Doncs aquest, el nom científic de la planta és estèvia, escrit començant per S. I aquest nom ve d'un botànic valencià del segle XVI que es deia Pere Jaume Esteve. Pere Jaume Esteve, quan signava en llatí, Petrus Jacobus Estevus.
Que ha tocat i posat.
Sí, i ell va ser el primer a investigar aquesta planta, concretament, i a partir d'Esteve, doncs la planta es va dir estèvia, i ara s'ha convertit a l'estèvia, doncs amb això, amb aquest edulcorant que es pot posar en molts llocs, i d'una forma ja en català catalanitzada, o sigui, comença per E, igual que Esteve, i amb un accent a la segona E, obert, estèvia. Doncs ve d'un nom tan així, tan català, que en aquest cas és valencià, com Pere Jaume Esteve.
Doncs va, regalem el llibre La gran malifeta, que podeu recollir a Ràdio Vilafranca a partir d'avui mateix, entre les 4 trucades. Em surt el 4, per tant, l'última trucada, la Júlia té aquest llibre disponible a la nostra emissora, quan vulgui, que passi i se l'endugui. Teresa, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Fins dimarts.
Fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Les associacions de famílies d'alumnes reclamen que la Generalitat desplegui el decret d'educació inclusiva per una educació inclusiva de veritat. Ahir es van complir 3 anys de l'anunci de desplegament del decret d'educació inclusiva de Catalunya aprovat l'any 2017, un decret que havia de garantir una educació pels més de 200.000 alumnes catalans que tenen necessitats específiques de suport educatiu i que continua sense aplicar-se de manera efectiva. És per això que diferents AFA del territori s'han sumat a la campanya Jo també hi vull anar, promoguda per la Federació d'AFA de Catalunya, la FAC, una acció simbòlica per demostrar que els nens i nenes amb necessitats educatives de suport educatiu no estan sols, tampoc els centres i les famílies. Una de les associacions que hi ha participat ha estat la de l'Escola Mas i Parera de Vilafranca. Segons la normativa, els responsables educatius tenien fins al 2021 per desplegar el decret. Fins ara, el Departament d'Educació no ha implementat les mesures necessàries per fer-lo efectiu ni ha assignat recursos humans i materials suficients. Reunió de treball de l'Ajuntament de Sant Martí amb el diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona. A finals de la setmana passada, el diputat d'Educació, Joan Galiano, de la Diputació de Barcelona, acompanyat pel seu equip de coordinadors i assessors, van desplaçar-se a Sant Martí Sarroca per mantenir una reunió amb l'Ajuntament, representat per l'alcaldessa Sònia Jansà i els regidors Laura Vigara i Xavier Bravos. A la reunió es van tractar les subvencions de la Diputació de Barcelona. Com a novetat, per l'escola Bressol el Xim Martinenc es subvencionarà una vetlladora. Per l'escola Jaume Balmes es va acordar establir vincles i fer pressió per reconduir el conveni de la reforma de l'edifici que s'havia treballat amb l'anterior govern. I per l'Institut El Foix es va posar damunt la taula la necessitat de desdoblar el primer curs de batxillerat, actualment molt massificat. El domenyenc Adrià Palau travessa 25 països a sobre de la bicicleta. Ara fa gairebé un any que el domenyenc Adrià Palau es va fixar l'objectiu de travessar Europa i Àsia en bicicleta. Volia fer realitat un somni i donar visibilitat als efectes del canvi climàtic, pedalant els més de 16.000 quilòmetres que separen Lisboa de Singapur. El passat 30 de setembre, el de Sant Jaume dels Domenys va culminar un viatge que ha estat fàcil, però que no tornarà a fer. Després de 226 dies pedalant i travessar 25 països diferents, Palau ha explicat a la Fura que la ruta ha estat més senzilla del que s'havia imaginat, si bé al principi va sorgir algun contratemps. La sortida estava prevista per a finals de novembre, però el fred hivernal va obligar Palau a retardar el viatge fins al mes de març. Un cop assolida aquesta fita, Palau confessa que no tornaria a fer aquest viatge perquè és molt perillós. Si bé no ha tingut cap ensurt a la carretera, Palau denuncia que la probabilitat que un vehicle l'embesteixi és molt gran. De fet, ja té pensada la següent ruta i serà a peu, completar la Transpirinaica i el Camí de Santiago, dos camins de llarga distància que vol completar amb certa rapidesa per afegir-lo a la seva llarga llista de fites esportives extremes. Inscripcions obertes per la 7a cursa de Nadal de Sant Sadurní. Ja estan obertes les inscripcions per la 7a cursa de Nadal de Sant Sadurní, que se celebrarà el 22 de desembre amb un punt d'inici a la plaça de l'Ajuntament i final a les Caves Codorniu. Organitzada pel Club Esportiu Sant Sassua, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní, les Caves Codorniu i altres entitats col·laboradores, la cursa s'ha convertit en un esdeveniment esportiu de referència que ple més de 1.500 corredors. La cursa inclou diverses modalitats per a tots els públics i nivells, amb una cursa infantil no competitiva de 800 metres, així com les curses de 5 quilòmetres i 10 quilòmetres que es poden fer corrent o caminant. Com a novetat, la cursa començarà enguany a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní i tindrà un recorregut per dins del poble, una part de trail entre vinyes i un final emblemàtic que passarà per l'interior de les Caves Codorniu. Les inscripcions es poden fer a través de la plataforma Esport Maníacs fins al 15 de desembre o fins a arribar al límit de 1.500 participants.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara passen 6 minuts de 11:45. Amb Carles Gala, el nostre expert i analista, tafanejarem pantalles, tant les convencionals com les plataformes de streaming. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Just comencem secció amb un adéu, amb un comiat.
Doncs sí, de fet, estem dient que hi ha un canvi important i, per tant, hem de fer aquest adéu a una de les marques que ens han anat acompanyant durant molts anys. Una d'elles és Catalunya Informació, la Cat Info, la Cati, que li diuen internament a Catalunya Ràdio, que canvia de marca. No és que desaparegui el servei, sinó que Catalunya Informació i també el canal 24 Hores de Notícies de TV3, el 324, ahir anunciaven des de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, doncs, que dintre d'aquests canvis i de modernització de la televisió i la ràdio pública, amb aquell canvi que ja vam parlar fa un temps de la plataforma 3CAT i aquest inici, diguem-ne, de consensuar una sola marca dintre de tots els mitjans, que és 3CAT, doncs també canvia justament la marca dels informatius i passa a ser 3CAT Info. Serà la nova marca 3CAT Info, que aglutinarà tot el que són els serveis d'informació de 3CAT, de la corporació, de TV3. Aquí això vol dir, doncs, que el 324, també el Catalunya Informació, però també, diguem-ne, que la plataforma d'informatius que apareixerà també amb una aplicació pròpia, amb un sistema, amb una nova web i tot plegat, doncs també s'anomenarà 3CAT Info, els canals de xarxes socials, i no només això, sinó que també vindrà amb un canvi d'imatge global de tots els informatius, dels telenotícies, del canal 24 Hores, dels matins i també del programa Més 324, que també ho faran des del mateix plató del telenotícies, i tot plegat amb aquesta imatge gràfica diferent, però també un plató diferent on deixaran ja el croma i entraran en pantalles, que és el que estem habituats a qualsevol informatiu de qualsevol cadena, últimament grans pantalles, grans espais on podran, doncs, projectar informació de la que estiguin parlant a nivell d'informació. Per tant, s'acosten canvis importants amb tecnologia puntera, amb càmeres robotitzades pioneres i tot plegat segurament en el primer trimestre del 2025. Per tant, s'anuncia ara, però encara ens queda una mica de temps per esperar perquè arribi tot plegat.
Segur que guanyarem i que és per millor, però sap greu, no?
Sí, a més estem com molt habituats, no? A dir, escolta, em posa el 324 que faig notícies, no? O Catalunya Informació, no? Són marques que estan molt interioritzades en el nostre dia a dia.
Molt. Igual que està costant el canvi de TV3 cap a 3CAT, això també costarà.
Sí, això està costant molt, Jo crec que fins i tot quan fan promos a TV3, que diuen allò, anuncien el programa i diuen a la plataforma 3CAT, i han de sempre dir després i a TV3, no? Perquè al final és una marca que, si el 324 està interioritzat a TV3, ja és que és la marca per excel·lència. Per tant, a poc, ja ho han dit en el seu dia, que aquests canvis arribarien i que a poc s'anirien establint, sabent segurament la dificultat que hi ha en que aquestes marques tan consolidades canviïn de cop i volta el seu nom. Però bé, a poc doncs anem canviant aquestes marques i el 3CAT cada cop té més protagonisme en tot el que fa la corporació.
Doncs anem acomiadant-nos progressivament, ens donen uns mesos per endavant del 324 i de la CAT i de Catalunya Informació. I les plataformes de streaming saben que estem enganxats, ens tenen agafats per allà on no sona, i ja hi tornem amb pujades de tarifes, però si fa 4 dies que en vam tenir.
Doncs sí, i continuen, I de fet, Netflix tancarà aquest any amb números rècord de facturació, però és que tornen a pujar un altre cop tarifes. Feia un temps ja van pujar, però de fet tornen a pujar les tarifes, per exemple, estàndards amb anuncis, que fins ara eren de 5,99, pujant un euro, ara seran de 6,99. El pla estàndard, que sense anuncis era de 12,99 un euro més, també 13,99, i el pla premium doncs passa de 17,99 a 19,99, que són 2 euros més. Per tant, qui vulgui també afegir alguna subscripció extra doncs haurà de pagar 5,99 cadascuna dintre de qualsevol de les plataformes o dels plans escollits anteriorment. També Disney Plus aprofita. Disney Plus, que havia sortit en el seu dia per 6,99, actualment, si vols anuncis, el pots gaudir per 5,99 i la subscripció estàndard 9,99 o bé 13,99 la Premium. En aquest cas també pots afegir nous usuaris per 5,99 i d'aquesta manera doncs, també podries compartir aquest compte amb altra gent per un preu una mica més reduït, però ja això de compartir el compte i que es puguin obrir amb dos televisors amb IPs diferents cada cop serà més complicat i, de fet, ja estan havent-hi senyals de Disney Plus de que no pots obrir el teu compte perquè ja està obert en una altra casa, no? I, per tant, tampoc es podrà compartir aquests usuaris que fins ara molta gent ho feia.
Igual com va passar amb Netflix fa cosa d'un any, doncs.
Correcte, sí, sí, Disney Plus ha deixat aquest temps de marge, però ara ja qui vulgui un nou usuari haurà de pagar aquest extra.
Imagino que aquells que s'hi van abonant al seu dia amb ofertes promocionals xules, interessants, mantindran quotes, si no diuen el contrari, no?
En principi mantenen quotes, igual que també va fer HBO Max, que quan va sortir la plataforma a Espanya van dir que deixarien el preu per la meitat per sempre. A mesura que ha anat canviant, que va passar d'HBO a HBO Max i ara d'HBO Max ha passat a Max, han anat mantenint les ofertes. Per tant, entenc que amb Disney Plus també es mantenen aquestes ofertes. Fins que diguin el contrari. Al final, ells tenen la pella pel mànec i segurament en algun moment donat poden dir que canvien les condicions i que canvien els preus. Però de moment els mantenen i també dir que aquestes plataformes a vegades també van incorporades amb altres serveis, com els de telefonia i fibra, que inclouen a moltes vegades serveis com el Disney Plus i que moltes vegades doncs, els paguem dins, diguem-ne, de la quota de fibra.
Doncs anem a tafanejar l'oferta d'aquest parell de plataformes i de la resta. En una setmana justeta, no? Sí que salvem un parell de sèries, d'estrenes, però és una setmana d'aquelles...
Sí, no arriben grans produccions allò a destacar, diguem-ne. De fet, jo ara últimament crec que estic veient poques sèries.
Et així, costa, allò... oi? Estic igual.
Sí, estic allò... sí que estic acabant de Solo Asesinados en l'edificio, la tercera o quarta temporada crec que és... Bueno, tampoc no és que sigui la millor de les temporades, però sí que és veritat, vaig començar amb Shogun de Disney Plus, no l'he acabat encara perquè...
No és fàcil, eh?
No és fàcil, allò d'estar llegint constantment el japonès al final se't fa una mica pesat i estem massa acostumats a tenir multipantalles, no? Mentre veiem una sèrie i a vegades estàs amb el mòbil, estàs fent altres feines i tens la sèrie al televisor i aquesta et necessita molta atenció i molt de seguiment de la sèrie i al final a mi se'm fa una mica pesat, llavors... La tinc així a mitges. Però sí que és veritat que estic amb aquesta... Estic esperant que arribin alguna de les sèries, com deies, interessants, a veure si aviat arriben. La primera de les estrenes, avui mateix, com dèiem, a Filmin, és Shutter Belt. Estem parlant del director de Coherence, en James Ward Brickett, que torna amb una col·lecció de quatre relats de tall fantàstic des de l'altra banda de la consciència, i les seves històries se submergeixen, tingués el cap a l'extrem més profund de les preguntes emocionals sobre la nostra relació amb la realitat.
So, kitchen this way?
Yeah.
It's just you here today.
Me and my husband, Carl.
L'anterior proposta d'aquest director, com recordaves, Coherence, està considerada una petita joia de culte i ara arriba Shutter Belt, que a més s'ha comparat amb sèries que han agradat i molt, com Black Mirror o La Dimensió Desconeguda, o sigui que els fans d'aquest gènere sí que avui estan d'enhorabona.
Sí, ells potser sí.
Què més proposes?
Doncs mira, una altra estrena a Movistar Plus, d'una sèrie noruega, i aquí m'aturo amb el nom de la sèrie, s'anomena Amor sin Wifi, però en canvi la sèrie anglesa es diu Dates in Real Life, que seria cites a la vida real, i en canvi aquí s'han pres aquesta llibertat de posar-hi Amor sin Wifi. A vegades aquestes coses dels traductors de sèries sembla una broma. És una comèdia dramàtica noruega. La seva protagonista és una noia d'uns 20 i escaig anys i està associada, diguem-ne, que té una parella virtual que mai no ha vist en persona, i quan la relació es trenca es veu obligada a experimentar com són les cites en el món real, i sona així.
Arvin, make a wish.
How about 3 more years with you?
And just 3?
No.
I plan to die in your virtual arms.
Look, I've been on this stupid app. This girl, she said hi. She lives like 5 miles from me. And we met.
Have you kissed her?
Yeah.
This was a local bitch now. He's kissing her for real. But he's never kissed me for real.
Ida, you need to get out and meet someone for real.
I've never kissed anyone for real.
Podríem, estirant una mica, potser trobar certa similitud amb Cites Barcelona 2, no?, que s'estrenava fa uns dies i ara també arriba a Prime Video.
Sí, amb la segona part diríem que sí. L'únic que sí que aquí juguen molt amb el metavers, i com aquesta noia entra en aquest metavers i amb aquestes ulleres i amb mandos a la mà, i com ella, diguem-ne, té aquestes relacions personals i amoroses, diguem-ne, a nivell del metavers, no? I és curiós com aquesta barreja entre la realitat i el metavers, i com ella, tot i tenir relacions reals, intenta sempre anar cap al metavers. És interessant, jo crec que pot ser una sèrie estranya, però pot ser interessant.
Es diu Amor sin Wifi, així l'han traduït a l'espanyol, sí. I la teniu a Movistar Plus a partir d'avui. Demà també hi ha estrenes.
Sí, s'estrena a RTV Play, a la plataforma de televisió espanyola, amb una sèrie que s'anomena 18, i estem parlant de dos personatges, la Celia i el Moja, que es coneixen en una cuina, i per Celia aquesta feina és una condemna, una jutgessa l'ha condemnat a fer hores al servei de la comunitat, i pel Moja aquest treball és un premi que l'acosta a la meta d'aconseguir els papers, i encara que no ho sembli, tenen molt en comú, i ho aniran descobrint a mesura que tots dos superin els seus perjudicis i comencin a veure's com són en realitat.
Aquí se trabaja en cadena, como en cualquier cocina. Lo usas, lo limpias. Bilal nos manda a todos. Y yo...
Me mandas a mí.
Eso.
¿Cuántos años tienes?
17.
Pareces más pequeño.
Abrogan el centro es para los que tenéis trabajo. Cuando llegue el momento, tú podrás quedarte. Hasta que lleguen tus papeles.
En esta cocina solo hay una norma. No traigas problemas.
Te trata mucho mejor que a mí.
No, es que trabajo mucho mejor que tú.
La sèrie, aquí no ho hem escoltat, però s'ha rodat en castellà, en valencià, així ho defensa i ho diu Ràdio Televisió Espanyola, en català, per tant, i àrab, i ja ha rebut una menció especial a la categoria de millor minissèrie de ficció als Premis Prix Europa, que concedeix el Parlament Europeu, i ha estat finalista als Prix Itàlia i al Festival de Ficció de La Rochelle. Per tant, ve ben avalada per aquests premis que ha anat rebent 18.
Doncs estarem atents a partir de demà a RTV Play.
Què més tenim?
Doncs mira, una sèrie, en aquest cas, és una sèrie que està basada en videojocs, alguna més en tenim, i en aquest cas arriba Yakuza, Like a Dragon. És una sèrie que, com dèiem, està basada en el joc Yakuza de Sega del 2005, que es va posicionar com un títol d'entreteniment per adults, trobant una gran acollida entre el seu públic objectiu. I la sèrie retrata les vides dels gàngsters ferotges però apassionats, i també de la gent que viu a l'enorme districte d'entreteniment Camurocho, un districte fictici modelat a partir del violent Kabuchiko del districte de Shinjuku, tot el Japó, que actua com el taló de fons i mostra el Japó modern i les dramàtiques històries d'aquests personatges intensos, com el llegendari Kazuma Kiryu, que els jocs no han estat capaços d'explorar i a partir del 24 d'octubre, com dèiem, es pot veure a Amazon Prime Video.
Anem a la plataforma majoritària, la que té tants i tants subscriptors i que ara puja tarifes, a Netflix. Què arriba?
Doncs mira, arriba una sèrie que s'anomena Territorial. És una sèrie que estem parlant de que una de les majors, diguem, explotacions ramaderes es queda sense successor i a partir d'aquí els clans rivals s'enfronten a una lluita generacional que posa en perill el futur del terreny. Sona així.
Le hemos pedido a Lawson la llave para ir de caza. Pero nada. Olvidó que esto es de los aborígenes.
La gente dice que aquí al norte todo intenta matarte. El clima, la tierra. Pero aprendes a vivir con ello. Nos convierte en lo que somos.
I aquest dijous hi ha doble estrena a Netflix.
Sí, també Tyler Perry's Beauty is Black, is in black. S'estrena també a Netflix i estem parlant d'una stripper que de cop i volta li canvia la seva vida quan es creua amb una rica família disfuncional que maneja un empori de cosmètica i també un recargolat negoci de trànsit de persones. Sona així.
Buenos días, señora. Su familia es dueña de todo esto. Me pregunto cómo será su vida.
Seguro que ya no tiene que dormir en hoteles cutres.
I divendres potser tenim les patums de la setmana, no?
Jo crec que sí. En aquest cas arriba Apple TV Plus, una sèrie que s'anomena Before, abans, i que protagonitza un dels grans, diguem-ne, del cinema, que és Billy Crystal i Judith Light, que protagonitzen aquest thriller psicològic sobrenatural en què Crystal encarna a un psiquiatre infantil que, després de perdre recentment la seva dona, es troba amb un nen problemàtic que sembla tenir una connexió inquietant amb el seu passat i, a mesura que intenta ajudar-lo, el seu vincle misteriós s'aprofundeix.
Why are you here, Eli?
I've been accused of not being myself.
You've had a successful career helping troubled kids.
It's okay.
Can you identify the moment that changed?
Yeah, of course.
I l'altra proposta destacada, sobretot pels fans de Miquel Santiago, la tenim a Netflix.
Doncs sí, La última noche en Tremor és un músic i compositor en crisi, en Javier Rey, que es reclou en un poble costaner al nord per acabar la seva darrera obra i els seus únics veïns a diversos quilòmetres a la rodona són d'un matrimoni que viu a la següent casa de la platja. I després d'un greu accident durant una tempesta, el protagonista comença a patir unes esgarrifoses visions sobre els seus veïns i la minissèrie de ficció de 8 capítols creada i dirigida per Oriol Paulo, que va fer El Inocente, Los renglones torcidos de Dios, doncs està inspirada en el best-seller homònim de l'autor, el Miquel Santiago, i a l'elenc també hi ha doncs, Ana Polvorosa, Willy Toledo i Pilar Castro.
Hay algo que no le he contado a nadie que pasó la noche del accidente. Alguien me dijo que no era buena idea ir a la cena.
¿Quién?
Una voz que todavía tengo en mi cabeza. ¿Tu voz?
No solo estoy pasada, Alex. No puede ser.
Lo sé. Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre.
Hem guardat les dues patums de la setmana pel final, arriben divendres i som Before i aquesta última noche en Tremor a Netflix. Carles, moltes gràcies, bona setmana, aviam si et tornes a enganxar amb alguna d'aquestes.
A veure si algun... Em sembla que no, per això, però ja mirarem.
Que vagi bé, cuida't.
Igualment, adéu-siau.
Adéu.
Tuve otra visión y he visto cosas que no tienen explicación.
Las pesadillas suelen ser un efecto secundario severo.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Lourdes, posa'ns a prova amb la teva història.
Doncs la història d'avui ens porta justament aquí a Tarragona, i és que un jove de 27 anys de Tarragona va ser arrestat ahir tard després de negar-se a pagar per complet l'entrada de cinema per a la pel·lícula que volia veure, al·legant que en ser borni hauria de pagar únicament la meitat. El jove va patir fa diverses setmanes un accident laboral que li va causar serioses lesions en un dels seus nervis òptics, i privant-li de la visió en aquest ull va ser un cop... Diu que és un pal molt dur, però que s'està acostumant, i a més la seva núvia es veu que li ha comprat un pagat per a l'ull molt maco del seu equip favorit. Com us deia, l'incident va tenir lloc ahir quan es va disposar a comprar una entrada de cinema, però va exigir doncs, pagar la meitat, ja que no pot veure amb els dos ulls. Després de negar-se en rotund, en pagar va decidir no moure's de la cua i va haver de fer-ho la policia, que el va arrestar per la força i... Doncs ara estem esperant a veure què diu el jutge. Però aquesta és la història que us porto avui, així ràpidament.
No pot ser. No vol pagar perquè és borni.
Sí, sí.
Ho trobo increïble.
Clar, no pots veure amb dos ulls, doncs amb un, la meitat.
Sí.
Home, jo no trobo descabellat, tampoc.
Té lògica, no?
Sí, clar.
Però, clar, això ho negocies, no fas que vingui la poli. No m'ho crec, no pot ser, no pot ser.
No t'ho creus?
No, no pot ser, home.
Llàstima, perquè és mentida.
Era bona,
és mentida, eh? És mentida.
Era bona.
Era bona.
Però una mica descabellada.
Però... Home, jo, de veritat, quan la vaig veure vaig pensar, és broma, no? I sí, sí, després vaig veure que era un portal que fa notícies que podien ser ben certes, eh? Com està el pati últimament.
Sí, sí,
no seria tan descabellat, però no, en aquest cas és mentida, no ha passat, no ha estat a Tarragona, i de moment no sabem si podria passar, però aquesta almenys segur que és falsa.
Bon intent. Gràcies, Lourdes, que vagi bé el dia.
Fins demà.
Adéu. Adéu. Són 3 hores de ràdio que hem encetat a les 9 i pocs minuts i que arriben a port, aquest vaixell que es diu Penedès en xarxa, salpat ben d'hora al matí i arriba a port ara ja quan són gairebé les 12, falten un parell de minutets. Acomiadem aquí aquest dimarts 22 d'octubre, que vagi molt i molt bé el que queda de jornada, i demà hi tornem i us esperem a tots i totes.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.